Estels. Benvinguts un dimarts més a Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat i que ens porta a la Carme Mas, la seva sotspresidenta i secretària, fins aquí a l'estudi Cugat.cat. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Avui de què parlarem, Carme?
Una miqueta del destí final de l'univers, els models més aviat científics i gens esotèrics.
Déu-n'hi-do, el destí final de l'univers. Abans, però, escoltem de què vam parlar ara fa 15 dies, Carme.
A la darrera secció del programa vam parlar dels estels, grans masses de gasos formades principalment per hidrogen, heli i elements pesats. Aquests astres, que generen llum i calor, es mantenen vius per la força de la gravetat. La Carme ens va explicar que la mort dels estels es produeix amb una supernova, que paradoxalment dona lloc a una altra forma de vida, nous estels de mida més petita. Hi ha diferents classificacions dels estels, per grandària, lluminositat, posició, etc. Així vam descobrir que el nostre Sol és un estel gegant i roig.
Carme, quantes coses aprenem amb tu, eh?
No gaires.
No sé si recitem bé sempre la lliçó.
No, molt bé, molt bé.
Sí, de moment ho anem aprenent, això de mirar cap al cel.
Sí, perquè estem acostumats a mirar a terra o mirar de forma horitzontal, però molt poques vegades aixequem els ulls al cel, que és un cel preciós, sobretot a les nits estelades.
Hi ha models, Carme, científics que expliquin el destí final de l'univers, aquest tema que avui ens vols tractar?
Sí, hi ha diversos models, sobretot dos, que expliquen el que pot succeir en funció de diverses suposicions, és clar, i de certes especulacions purament teòriques. Breument, els científics accepten que en contraposició al calendari maia, que pronostica un final caòtic i apocalíptic, que avui és notícia, i algú pot creure que efectivament el 12 o el 21 de desembre del 2012 es pot acabar el món, doncs no és així. Tanmateix, si estem atents a la ciència, hi ha models que expliquen el possible destí final d'aquí molts mils de milions d'anys, i com he comentat algunes vegades en aquest programa, ningú pot posar data final a l'univers, és impossible. Tots són càlculs hipotètics, és a dir, possibles però no definitius.
El que sí que és segur és que tindrà una data final, però no li podríem posar.
No, no li podem posar.
Primer model, Carme, quin és? Entrem més en matèria amb algun d'aquests models?
El primer model que els científics tenen de forma més enviada especulativa és el Vincrush, o el gran col·lapse. És molt possible, segons aquest model, que l'immens cercle que envolta les galàxies sigui una forma de matèria fosca que és invisible, i aquesta matèria fosca constitueix tot el que hi ha a l'univers. És a dir, el que veiem és un 4,6% i la matèria fosca seria un 23%. Després, ja comentarem breument què és l'energia i matèria fosca si hi ha temps. Però bé, la força gravitatòria, tenint en compte aquest model, la força gravitatòria de tota aquesta matèria fosca podria invertir-se i fer que les galàxies comencessin a retrocedir i amb el temps xoquessin unes contra les altres. Aleshores, la temperatura s'elevaria i l'univers es precipitaria cap a un destí catastròfic en el qual quedaria reduït novament a un punt imperceptible, diminut, del que també venim, és a dir, es repetiria un Big Bang, que de fet molts parlen de que el nostre Big Bang, el nostre origen cosmològic, és un Big Bang retrobat, és a dir, rebotat d'un altre. I alguns físics han especulat que després del gran col·lapse es formaria un altre univers. En aquest cas es repetiria el procés, com he comentat abans, és a dir, del col·lapse en sortiria un altre Big Bang, un altre univers. Avui en dia aquesta hipòtesi sembla incorrecta perquè les últimes dades experimentals ens diuen que l'univers s'està expandint i cada vegada una expansió molt més ràpida del que es creia.
Tenim una altra teoria, doncs, ja, Carme? Déu-n'hi-do aquesta també, eh? Parlàvem dels maies, de catastrofistes.
No. Però bé, la pregunta és... aquest final va tenir un començament? Bé, ja hem parlat alguna vegada en aquest programa que sigui.
Esclar, de fet, com va començar tot, no? Si un dia s'ha d'acabar.
Sí. És a dir, l'univers que veiem, aquest 0,46%, que són galàxies, estels, nebuloses, etc., tu, jo, arbres, rius, dimarts, etc., es va originar quan un nucli molt dens de matèria va fer una gran explosió. Aquest nucli se'n diu singularitat, Big Bang, entenent per això un instant zero. No hi havia temps creat ni espai, tot va sortir d'aquest Big Bang, d'aquesta gran explosió, Big, que vol dir gran, i Bang, que vol dir explosió. D'aquesta singularitat, que és un punt infinit i petit, en va sortir una temperatura molt elevada i on es va concentrar tot, la matèria, l'energia, l'espai i el temps. Tota la matèria, l'energia, l'espai i el temps va crear-se en aquesta gran explosió que encara persisteix més enllà del món increat. Imagina, per exemple, un globus, que és molt petit, que quasi bé no el veus, i de sobte s'infla i explota i llença tota la matèria que tenia concentrada en un punt dins d'aquest globus, l'expandeix, i tot el que era tot petitet s'expandeix i el globus es fa molt gran. El que hi ha després d'aquesta infinitud d'univers, d'aquesta imparable explosió, no se sap. Sí que se sap que hi ha una espècie d'energia fosca que estira i estira l'univers. Aquest va ser, per resumir-ho molt ràpid, el començament.
L'univers, Carme, des d'un punt de vista astronòmic, el podem veure tot o tot el que veiem és tot el que hi ha?
No, el podem veure tot. Només podem veure i només coneixem, això sí que està experimentat, el 0,46% més o menys del cosmos. La resta és energia fosca i matèria fosca. Per exemple, si agafes un formatge i el divideixes en tres parts, i poses en una part el 72% del formatge, a l'altra el 23% i la resta el 4,6, aquest 4,6 és el que veiem, és l'univers visible. La resta, el 72 d'energia fosca i el 23 de matèria fosca, no se sap. Ara bé, fosca vol dir, no és una connotació negativa aquest adjectiu, vol dir que és desconegut. Senzillament els físics el fan servir per indicar que no saben què és, no, ni què és la matèria, ni què és l'energia fosca. No troben absolutament cap camí que els indiqui on poden estar i amb quina naturalesa i quina naturalesa tenen, res en absolut. Una matèria fosca que influeix en la formació de les galàxies i una energia fosca que accelera l'expansió de l'univers. Per una cadena de causes que no sabem, tant la matèria fosca com l'energia fosca estan relacionades amb l'origen de l'univers i en el seu futur, en el seu destí i en el seu final.
Fosca, Carme, perquè com deies encara no s'hi ha investigat, perquè no s'hi pot trobar vida?
No, vida no. Vida no. És a dir, veure, la matèria...
Clar, és el que deies, fosca, a vegades no. Sí que potser ho podem relacionar...
Fosca perquè no se sap què és desconegut.
Desconegut, d'acord.
La matèria fosca el que fa és que influeix en la formació de les galàxies, que no es dispersin, és a dir, com que s'ajuntin, i en canvi l'energia fa que l'univers s'expandeixi i avui per avui té una expansió rapidíssima, més ràpida del que es pensaven. Per tant, sense matèria fosca i sense energia fosca no hi hauria univers.
Ens quedem amb la dada, doncs, coneixem el 4,6% de l'univers.
Només.
Aquesta matèria i energia fosca també formen part de l'univers.
Només que formin part de l'univers.
Bé, el completen.
Ajuden a que es formi, a que existeixi, però la matèria, com et dic, intervé en la formació de galàxies. I repeteixo, l'energia en l'expansió de l'univers, però del nostre univers, d'alguna manera, influeixen, bé, més o menys sí que influeixen, perquè gràcies a aquestes matèria i energia, l'univers existeix. Si no, tampoc existiria, perquè no hi hauria possibilitat, no saben què és.
Carme, anem a veure aquest segon model de destí final que ens portes.
El Big Rip. Vol dir una eterna expansió. És a dir, d'aquesta teoria, que encara és molt poc acceptada, assegura que l'univers continuaria la seva expansió indefinidament, fins a arribar a una fredor gèlida, a una foscor infinita. Aquesta teoria de l'eterna expansió és una hipòtesi cosmològica, també sobre el destí de l'univers, que no té res a veure amb els maies. Aquesta teoria diu que el possible destí de l'univers depèn de la quantitat d'energia fosca, d'aquí ve la importància de l'energia fosca que hi ha a l'univers. És a dir, si l'univers conté prou energia fosca, podria passar primer dues coses. Que les galàxies se separessin entre si, després la gravetat seria massa dèbil per mantenir integrada cada galàxia, i segon, els sistemes planetaris es perderien, és a dir, la seva cohesió gravitatòria es aniria fonent. I per últim, en els últims moments, les estrelles, els planetes i els àtoms serien destruïts. És a dir, un final potser sense retorn, no se sap. Però com deia la científica, com diu la científica Lisa Randall, l'univers té secrets que no els sabem.
L'univers té secrets i nosaltres també descobrim moltes coses amb tu, Carme, els dimarts quan fem aquesta secció. Tindrà feina, tindrà feina la nostra companya, la Verònica, en preparar aquesta càpsula recordatori que fem amb aquestes dues teories d'avui, el Big Bang i el Big Rip. Abans d'acabar, Carme, parlem d'activitats, no ens en descuidéssim. Teniu aquest dijous, dia 9 de febrer, una conferència del Rafael Clemente.
Sí, sobre Mart.
Sobre l'exploració del planeta Mart, exacte. És una activitat que ja ho podem dir a hores d'ara, és oberta a tothom.
Sí.
En una bona hora, a les 9 del vespre.
A les 9, sí.
I que té lloc, com sempre, a la Casa de Cultura.
Sí.
Anem-nos al dia 16 de febrer. Tertúlia d'Astronomia, xerrada bàsica sobre constel·lacions d'hivern. Aquesta càrrec de Josep Maria Vilalta.
Sí.
És una activitat aquesta, sí, pels socis i
sòcies. Només pels socis, sí.
Ja teniu llistat de totes les persones que vindran. Bé, acostumen a venir tots els socis.
Molts socis. Són xerrades molt càlides, on doncs hi ha com una espècie de diàleg, s'explica el tema i llavors els socis intervenen. És una xerrada tendra, càlida, amistosa, i bé, fem una mica de sopar o depèn de on ho fem, és clar, però bé, són xerrades que tenen molt èxit, sí.
Aprofiteu, sí, Carme, aquestes xerrades que es feu a les 9 del vespre per després fer sopar entre tots? Tothom qui s'hi vulgui quedar?
Sí, sí, no, és que mentre xerrem sopem.
Ah, això està bé, veus?
Aquesta no sé exactament on la farem, perquè, clar, s'ha de buscar el lloc, però bé, en principi ja diré per carta, ja es dirà per carta als socis on es farà.
El dia 20 de febrer tindreu una conferència de Ramon Navas.
Sí, tant, el senyor Navas, sí.
També sobre estels variables.
Sí, és un gran coneixedor de cometes, asteroides, el seu lloc on fa ciència, ell és a casa seva, que té un observatori immens i fa molta ciència, el Ramon, sí.
Doncs el Ramon Navas serà també una activitat oberta a tothom, i em crida l'atenció ara una que teniu el dijous dia 23 de febrer, que és només per socis i sòcies, i que és una xerrada bàsica d'astronomia. Com és que feu una xerrada bàsica? Perquè per aquells socis potser que s'acabin d'incorporar darrerament?
És que com que hi ha una gran llista de científics que donen qualitat i ajuden molt a l'associació, també hi ha socis que ens han demanat coses més elementals, i llavors bé, fem dues branques. Per un cantó, la ciència purament dura a través de científics de talla important, com són científics d'IFAE, científics de UB, científics de la UAP, etc. I llavors doncs hi han xerrades més bàsiques per socis que vulguin conceptes més assequibles.
Doncs moltes activitats també les que fa l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix Sant Cugat, a banda de col·laborar amb aquest programa que és el Sant Cugat a Fons. Carme, moltes gràcies.
A vosaltres.
I a veure si el proper dia també ens portes dades, a veure quantes persones teniu actualment de socis i sòcies. No cal que ens ho descobreixis, ja ens ho dius el proper dia.
D'acord.
Vinga, gràcies.
Fantàstic.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.